perquè ja tenim aquí els estudis de la ràdio del 9FM, a una persona que sense la seva figura no es pot entendre la història del periodisme local i de proximitat de la nostra comarca. Ell va desenvolupar la seva carrera professional aquí, al 9-9, on s'hi va estar 39 anys, dels quals 29 va ser com a director general. Més tard va exercir com a conseller delegat de Regió 7, Diari de Girona i el Setmanari Empordà de Premsa Ibèrica, i també va ser president de tvlocal.cat i conseller delegat de la productora catalana de televisió local. Si no, podríem estar parlant d'una altra persona que no fos en Jordi Mulet, un històric de la ràdio i del periodisme local. Ona.
Bon dia, Jordi, gràcies per estar aquí amb nosaltres.
Hola, molt bon dia, moltes gràcies a vosaltres per convidar-me.
Crec que és això, ets la figura per excel·lència de poder parlar del periodisme local, del periodisme d'aquí d'Osona. Vull dir, és tot un honor que estiguis aquí, Jordi.
No, l'honor és meu.
Jordi, quan parlem de la història dels mitjans locals del nostre territori, quin lloc ocupa la ràdio? Perquè, clar, quin ha estat aquest paper estructural durant aquestes dècades?
Bé, la ràdio ocupa un paper molt, molt important i l'ha ocupat durant molts anys, fora de, diguem-ne, de l'àmbit metropolità, per entendre's, no? El que succeeix és que durant molts anys hi havia problemes de concessions d'emissores privades, no? La ràdio municipal va fer el seu paper, va néixer als anys 80 del segle passat i va fer un paper molt important. Però pel que fa a les ràdios comercials, la veritat és que hi havia un dèficit de llicències fora de l'àrea metropolitana de Barcelona. N'hi havia poques, no? Però, de tota manera, les poques que hi havia varen fer un paper molt important i, sobretot, el que varen fer va ser una aportació claríssima per la programació en català.
Clar, quan vas començar a exercir de periodista va ser un moment en què els mitjans de comunicació s'estaven consolidant, no? De quina manera ho va viure la ràdio a través de tota aquesta consolidació?
La ràdio, que de fet, quan va aparèixer la televisió, semblava que la ràdio tenia els dies comptats, no? És a dir, en aquells moments ja es donava per perdut el negoci, per entendre'ns, sí. Perquè, home, si arribava un mitjà de comunicació que, a més de sentir-se com la ràdio, a més es veia, doncs semblava que la ràdio no tindria gaire futur. Però això va anar canviant, evidentment va anar canviant, la ràdio va resistir i es va fer el seu lloc com a mitjà de comunicació que té una immediatesa que els altres no tenen, que té una proximitat amb l'oient que els altres no tenen, que té un esperit que els altres no poden transmetre amb la mateixa intensitat, perquè la ràdio és allò que va directament a l'oient, directament a la persona que està escoltant i que, a part d'informar, formar i entretenir, doncs fa molta companyia.
I aquesta proximitat és el que fa especial també, sobretot, la ràdio local, la premsa local, no és al final aquesta connexió amb les persones que ens escolten, que al final són les persones que potser ens trobem el dia a dia pel carrer, no?
És així. La ràdio local permet això, permet, com la premsa local o la premsa comarcal o de proximitat, com se'n diu ara, doncs permet aquesta aproximació amb les persones a les quals serveixen, en definitiva, no? I no, diguem-ne que la diferència que hi ha, per exemple, entre la ràdio actual i la ràdio que es podia fer als anys 80 o 90 és el canvi i la revolució tecnològica, com el mateix que ha passat amb la televisió i el mateix que ha passat amb la premsa. Però ara les connexions que es poden fer per la ràdio en directe des del carrer no tenen límit, mentre que no tenen límit i se senten bé, es poden sentir perfectament, es poden sentir amb la mateixa qualitat que el so d'estudi, mentre que en aquella època era una autèntica odissea fer connexions en directe, fer retransmissions. Per exemple, recordo haver donat en directe l'avinguda del... Quan van fer el president Terradellas va arribar, va fer una visita a Vic, una de les primeres visites oficials que feia, i varen fer un programa en directe, i clar, totes les connexions es feien punxant el telèfon. És a dir, hi havia uns previs, evidentment, hi havia uns micros, però al final tot es resumia punxant un telèfon i això és el que arribava als estudis.
Clar, és el que et volia preguntar i has explicat bé. La ràdio ha viscut una revolució tecnològica. Com l'has viscut tu també? Perquè també és veritat que tu l'has pogut viure, has pogut viure aquesta transició, no?
Sí, la veritat és que No té res a veure. És que no té res a veure treballar a la ràdio actualment o treballar... Jo vaig començar a la ràdio amb 16 anys.
Ostres!
Amb 16 anys, sí. I bueno, els mitjans eren els que eren. Eren els que eren. No... A més, en aquell moment era en plena època franquista i diguem, hi havia el monopoli de la informació per part de la Ràdio Nacional d'Espanya. I bé, es podien fer informacions locals, però era una cosa molt, molt matitzada. En fi, que tecnològicament no té res a veure. És a dir, però en premsa passa el mateix. És a dir, si ara la redacció del 9-9 hagués de treballar com es treballava als anys 80, és a dir, abans de l'aparició d'internet, doncs segurament tindríem molts problemes. Avui mateix tindríem molts problemes perquè és una altra manera
seria
de treballar.
Seria impossible poder fer això. Feta... Impossible no, però...
No, perquè es feia, el que passa que es feia amb uns altres temps i amb unes altres dificultats. Tot tenia uns processos més complicats.
Creus que ho tenim fàcil ara, la nova generació que pugem per la ràdio?
Jo sóc optimista de mena, i per tant penso que fàcil no, però fàcil no ha estat mai. Fàcil no ha estat mai el periodisme. Quan es diu, no, és que clar, la gent de la premsa, els que volen dedicar al periodisme escrit ara, ho tenen molt, molt difícil, tenen molta complicació, els de la ràdio també, i els de televisió també, és a dir, una mica els mitjans de comunicació convencionals. Doncs la veritat és que la dificultat ens ha acompanyat sempre. D'acord que es van viure uns anys molt bons, va haver-hi uns anys molt bons, però dins d'aquests anys molt bons també el grau d'exigència era molt superior. És a dir, sempre es demanava més. Es van viure uns anys molt bons i arriba un moment amb la crisi del 2008 que, en fi, que tots els mitjans de comunicació l'acusen, la pateixen. I després hi ha la tecnologia disruptiva que ho està canviant tot i que està canviant els hàbits, els hàbits i la manera de consumir els mitjans de comunicació. És a dir, hi ha molta gent que en lloc d'escoltar la ràdio a través de la freqüència modulada, accedeix als seus continguts a través de la xarxa o a través dels dispositius electrònics.
Clar, és això que deia, la ràdio històricament sempre ha anat molt vinculada a aquesta funció de servei públic, és una cosa que just avui en el dia R volem posar molt èmfasi, i també doncs, a la proximitat i aquesta cohesió. No? Clar, creus que aquest paper... s'ha mantingut aquest paper de la funció del servei públic o pot ser que amb el temps es vagi diluint?
Jo crec que hi ha de tot. Hi ha ràdios que han mantingut i mantenen aquest esperit de servei públic i d'altres que no, d'altres que s'han dedicat a fer caix. És així, però no ara, no? Durant tots aquests anys hi han hagut emissores que han estat concebudes com a negoci pur i dur, i d'altres que no, d'altres que han estat pensades per sobreviure, és a dir, per en fi, viure també dels recursos que s'ha de viure, però amb un esperit de servei públic evident.
I Jordi, ara mateix vivim en un context de sobreinformació, de desconfiança envers els mitjans, també això fa patir. Clar, quin paper pot jugar la ràdio local per poder tornar a confiar en els mitjans locals?
Jo crec que el que és bàsic és treballar amb rigor, treballar fent periodisme de veritat, contrastant les informacions, no deixar-se emportar per la febre de ser els primers d'explicar-ho encara que allò no estigui contrastat o comprovat, sinó que intentar sempre donar les informacions, parlo sobretot d'informacions, no? De continguts informatius, no voler ser els primers, sinó sobretot voler ser els més fiables per recuperar la confiança de l'oient, del consumidor. I jo el que penso és que, sobretot en aquest moment de sobreinformació que comentaves, les marques periodístiques serioses són les que han de guanyar la batalla. Perquè al final el consumidor, i dic consumidor, l'oient s'ha de preguntar qui ho diu això. És a dir, ho està escoltant d'un influencer determinat, d'un canal que no se sap ben bé qui és i diuen no sé què. Té la credibilitat que té, però que ho diu un mitjà de comunicació consolidat i que ofereix garanties, doncs allò s'ho pot creure.